Són les 9 i ets al Catalunya Nit. I en aquesta hora que comencem farem la transició des de la Diada Nacional de Catalunya a l'11 de setembre a Nova York. Ho farem de la mà d'una persona nascuda a Nova York que es va enamorar de la literatura i la llengua catalana fins al punt de convertir-se en la traductora de Quim Monzó o de Joan Maragall. Forma part del Catalan Institute of America, que cada any organitza els actes de la Diada a Nova York. Demà faran botifarrada, però Marianne Newman va viure de prop també l'11 de setembre del 2001, un dia que es pot dir sense exagerar que ara fa 25 anys va canviar el món. També en parlarem amb el nostre corresponsal a Washington. Ella ens presentarà un testimoni impactant, la mare d'un noi que va passar de ser sospitós de ser un dels jihadistes que va atemptar contra les Torres Bessones a convertir-se en un heroi. També serà interessant comentar amb l'Oriol Serra com el context polític ha influït també en els actes d'avui amb Donald Trump, que no ha anat a Nova York, i amb el rol de l'alcalde en el punt de mira d'extremistes pel sol fet de ser musulmà. Abans, però, farem una mirada a l'agenda esportiva de cara al cap de setmana i explicarem també el més important a aquesta hora en el món dels esports. I trucarem al punt avui per saber quina portada ens trobarem demà als quioscos i abans d'arribar a les 10 cedirem la reflexió final del Catalunya Nit al Ninotaire al cap. Doncs som-hi, aquesta i altres qüestions abans de les 10.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
D'entrada, escoltem les veus que han marcat de moment aquest 11 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Seguim insistint, seguim empenyent.
I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
I reivindiquem que es pugui aconseguir una Catalunya lliure per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
Tristes, apàtics, perquè no tenim els polítics que volem.
Que ningú ho tergiversi. L'objectiu no és venir aquí a fer cap floritura escènica per d'aquí un any, no. L'objectiu és articular en el dia a dia i empoderar la societat civil del país perquè prengui la iniciativa la societat civil del país i lideri aquest nou embat.
Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
Identitat vol dir igualtat, i la defensa de la identitat de Catalunya vol dir que volem compartir amb tothom la nostra llengua, la nostra cultura i un projecte de futur.
Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres.
Al nostre país, ningú és més català que ningú. Al nostre país, l'odi no hi té cabuda.
Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
Aquesta altra pugna que estem veient en els tres últims anys de l'extrema esquerra confrontada a l'extrema l'extrema dreta. I això continuarà, continuarà així en endavant, i si Aliança treu bons resultats a les eleccions al Parlament, tal com marquen les enquestes, doncs encara continuarà amb més força.
En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio. El presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
Robert William O'Shea.
Elsie Carolina Osorio Oliva.
James R. Ostrowski.
Timothy Franklin O'Sullivan.
Jason Douglas Oswald.
Michael John Otten.
Isidro D. Otten.
Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
Jugant, decideix com assumir el rol de l'àvia, i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
I 7 minuts, quan tothom té festa, o quan la majoria de persones, podem dir, tenen festa, hi ha algunes professions on es treballa més. Els periodistes podria ser una, o es treballa igual, i clarament els esportistes. Avui, per exemple, tot i ser 11 de setembre, tenim esport ja en directe. Joan Fitó, bona nit.
Bona nit, sí.
Està jugant la Lliga Catalana de Bàsquet, eh?
Sí, sí, avui es tanquen els dos grups d'aquesta Lliga Catalana. Ja tenim un finalista confirmat ahir, el Lleida. Avui sabrem qui és l'altre, que sortirà del partit que ha començat ara a les 9 entre el Manresa i el Barça. S'està disputant a Tarragona aquesta Lliga Catalana. Ho està seguint el Carles Vila. Carles, què tal? Bona tarda, bona nit. Com ha començat aquest partit?
Bona nit, doncs mira, s'han jugat ja 6 minuts i 48 segons d'aquest primer quart. Domina de moment el marcador, el Manresa, per 7-4. De fet, és l'arma que ha tingut durant aquesta Lliga Catalana l'equip de Iou Campo. És una defensa molt forta que ha sorprès aquests primers minuts a l'equip blaugrana. Estem en un escenari molt semblant al que vam viure l'any passat, tot just també aquí a Tarragona, amb un Manresa que al final va ser finalista i va guanyar la Lliga Catalana, i un Barça que amb la derrota a l'últim partit contra el Manresa, doncs es va quedar fora d'aquesta Lliga Catalana. Per tant, una certa revenja que es vol viure avui en aquí, amb un Barça absolutament diferent, amb 11 noves cares per aquesta temporada, i un Manresa que busca, de la mà de Diego Campo, doncs, redreçar la seva situació a la Lliga CB. De moment, partit molt dinàmic, amb molt de ritme, i insisteix en una defensa molt bona del Manresa. Recordem que abans, amb un partit intranscendent, el Joventut s'ha imposat clarament el Girona per 95-84. S'ha maquillat una mica el resultat perquè havia arribat a tenir 18 punts la penya de diferència. Per tant, 6 minuts ja d'aquest primer quart aquí a Tarragona, al Palau Catalunya. De moment, Manresa 7, Barça 4.
Fantàstic. Gràcies. Carles, anava a apuntar, sí, una cosa més. Avui la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, a la pivot senegalès de 22 anys i 2,04 d'alçada, que arriba, com et dic, cedit del Real Madrid.
Molt bé, doncs així tanquem el bàsquet i obrim el capítol seguint amb la Diada, perquè el Barça, amb el seu president al capdavant, han fet també la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova. De fet, hi han passat diversos clubs.
Sí, una imatge repetida cada 11 de setembre, també ho ha fet l'Espanyol, per exemple. Avui Laporta, acompanyat de Fermín, un dels jugadors de la primera plantilla, ben d'hora al matí, pocs minuts després de les 9, i un Laporta que ha explicat que l'ambició aquest any és màxima i que el Barça vol els 4 títols que disputa.
Somos
somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
Laporta diu, però, que l'equip ha de seguir la línia de Hansi Flick. Avui el Barça també ha treballat als despatxos. Renovació de Hamza Abdelkarim fins al 2030. Li pugen la clàusula de rescisió i, ho deies, els esportistes tenen feina avui, tot i la diada. Ha començat la cinquena jornada de Lliga. Tenim un partit en joc des de les 9. Minut 7, el Sánchez-Pizjuán, Sevilla 0, València 0. Això és avui, demà doncs, jugaran també l'Espanyol i el Real Madrid, per exemple.
Molt bé, i amb motos Marc Márquez, que ha acabat segon la primera jornada del Gran Premi a San Marino.
Sí, tenim el Damià Aguilar seguint aquest Gran Premi. Ho ha fet Márquez darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez, però, reconeix obertament, ho ha fet al micròfon de Catalunya Ràdio, que és lluny del ritme de Bezzecchi i que avui ha volgut provar coses.
Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que et treureu d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
Bezzecchi primer, l'italià, Marc Márquez segon i el seu germà Àlex tercer.
I si mirem de cara ja al cap de setmana, què tenim a l'agenda?
Doncs mira, primera divisió, demà a 4:15 Osasuna-Espanyol, que en farem com sempre la transmissió al Tot Gira amb el Sergi Andreu. Avui ha parlat Manolo González.
És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà, perquè ells a casa són competitius. De totes maneres, ja et dic, anem molt bé de moral, molt convençuts de poder treure els 3 punts demà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor. Però sabem que a primera, això durant 90 minuts, hi ha molt pocs equips a la Lliga que tinguin la capacitat de portar el pes 90 minuts d'un partit.
Això serà 4:15 de la tarda. Més tard, el Santiago Bernabéu a les 9, Madrid-Rayo Vallecano, el Madrid que ve de punxar el camp del Betis i Mourinho segueix amb el penal d'Mbappé que no es va repetir.
És una cosa que verdaderament admiro moltíssim en la classe arbitral i no la digo solo en España, en tots els països on he estat. He encontrado exactament la misma situació. És muy, muy, muy raro, és muy, muy, muy difícil que salgan digamos en crítica a una situación arbitral. Muy unidos y la unión hace la fuerza.
Això al Madrid, diumenge jugarà el Barça, 4:15 al camp del Llevant, i a la Lliga F, demà en directe a Sport 3, a les 12, Atlètic Club Espanyol.
Doncs així apunta el cap de setmana esportiu. Gràcies, Joan.
A tu.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada connectem en directe amb Nova York.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Un estiu que els canviarà la vida.
Catalina!
Se tropezó con un escalón.
El retorn al cinema de Lluís Omar.
És una provocació darrere un altre.
I persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
Abuelo!
No deixaràs de sentir-me prou.
Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Omplir el cistell de la compra cada vegada és més car.
Mira, quatre coses, 23 euros.
Ha pujat molt, massa.
L'alimentació ja és la segona despesa familiar després de l'habitatge.
Uns 500, a vegades 600.
Uns 400, si mires, ben bons.
L'encariment de preus afecta la salut. Adrià Rodríguez, investigador.
Les famílies amb la pujada de preus es desplacen a productes de gamma inferior.
Per fer front a la inflació, entitats com Justícia Alimentària demanen la creació d'una xarxa de supermercats públics. Javier Guzmán n'és el director.
És que és necessari, és que la gent no arriba.
Desigualtat al cistell de la compra.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Dissabte a les 10 de la nit. Catalunya nit.
Yeah. I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem.
Són un quart de deu. Durant molts anys, l'11 de setembre era només la diada de Catalunya per a la majoria de la gent aquí a Catalunya, dic només entre cometes, però això va canviar ara fa 25 anys amb el que va passar a les Torres Bessones. I ara tenim una persona que ens ajudarà a fer aquesta transició entre la diada Catalunya i també el que va passar l'11 de setembre del 2001 a Nova York. És una persona ben especial que us volem presentar ara mateix. És la Marianne Newman, que és membre de la junta del Catalan Institute of America. Ens està escoltant, suposem que des de Nova York. Marianne, bona nit.
Bona nit, Manel. Què tal?
Ara mateix estàs a Nova York o què?
Sí, a casa meva.
A casa de Nova York. Tu ets nascuda a Nova York el 1951 i perquè et vagin coneixent els nostres oients millor, quina és la teva vinculació amb Catalunya i el català? Com et vas interessar en tu per la nostra llengua i la nostra cultura?
Bé, no m'esperava aquesta pregunta.
Sí, he anat enrere,
bé, vaig anar als 20 anys a Madrid, i era una ciutat molt feixista, perquè havent nascut aquest any que tu dius, diguem-ne, tenia 20 anys quan, i Franco Clar. Encara era viu.
Sí.
I aleshores, però coneixia Catalunya i teníem, o sigui, el lloc on tenia més ganes d'anar a la península era a Barcelona. I efectivament va ser un amor a primera vista. I a partir d'aquí, sí.
Dic un amor...
A partir d'aquí... Ai, perdona.
Digues, a partir d'aquí què? Tu.
No, que va continuar in augment sempre.
I tant que va continuar fins al punt que qui vulgui llegir als Estats Units Quim Monzó, per exemple, segurament t'estarà llegint també a tu d'alguna manera, perquè ets la traductora, per exemple, a l'anglès dels llibres de Quim Monzó, però també de Josep Carner, Josep Maria de Sagarra o Joan Fuster. La Marianne Newman va rebre la Creu de Sant Jordi el 1998 i a partir d'aquell moment moltíssims premis més. Tu ets membre de la junta també del Catalan Institute of America. Demà hi ha celebració aquí a Nova York de l'11 de setembre català, per entendre'ns també.
Sí, és una diada més celebratòria que reivindicativa, però sempre reivindiquem. Fem una barbacoa a Roosevelt Island i la veritat és que és l'inici de la temporada i la manera que molta gent s'integra al Catalan Institute. Sempre ve molts estudiants, o sigui, becaris a la Caixa, etc, i es coneixen allà i ens coneixen, no? O sigui que és una cosa molt bonica.
Sí, veig que hi ha una colla bastonera fins i tot a Nova York. Que
ah,
era...
sí?
Botifarra, pa amb tomàquet, això és ben curiós, eh?
Sí, no, la colla bastonera és un element nou i n'estem molt contents perquè realment donen molta alegria. Vam fer un Sant Jordi, ara fa bastants anys que fem... Bé, els dos últims anys realment hem pogut fer un Sant Jordi al carrer també, cosa que celebrem, i la colla bastonera hi va actuar l'any passat i va fer furor.
Al voltant de l'Institut Català aquí als Estats Units, hi ha sobretot catalans que viuen als Estats Units o també hi ha americans que s'interessen pel català i la cultura catalana?
És més que res catalans i l'oportunitat que els catalans celebrin, diguem, el que el Jordi Graupera, quan era president del Catalan Institute, en deia el calendari litúrgic. És l'oportunitat de donar, diguem, un sentiment de casa a la comunitat catalana. El Sant Jordi, jo tinc una petita organització sense ànim de lucre que es diu Farragut Fund, gràcies al Quim Monzó, la idea va ser d'ell, de posar-hi el nom de Farragut, i a partir de que col·laborem amb el Catalan Institute, clar, el Sant Jordi el fem en nom de totes les llengües, o sigui, com a manera d'arribar amb el coneixement de Catalunya més enllà de la comunitat catalana.
Some people say it's what we deserve for sins against God.
Falten 10 minuts per 10:15. Estem conversant amb Mary Ann Newman, una novaiorquesa amb molta vinculació amb Catalunya, amb el català i amb la nostra cultura, que suposo que cada 11 de setembre li deu passar una mica el que ens passa a tots des de la distància aquí a Catalunya, que penses en la Diada Nacional de Catalunya, però també sobretot amb el que va passar a la teva ciutat aquell 11 de setembre.
Sí, sí, estem com fatídicament units, Catalunya i Nova York, a través d'aquesta data. Que, curiosament, els catalans, jo crec que eren entre els que més ho van viure, a part de que hi ha una estranya relació que els catalans se senten molt bé a Nova York. Clar, l'11 éreu a casa i estava veient al migdia el que estava passant al matí aquí.
I tant. És un d'aquells dies que tothom recorda què estava fent i què estava passant, i un d'aquells dies dels pocs que es pot dir sense exageració que va canviar el món d'alguna manera. Com el recordes tu, l'11 de setembre? Què estaves fent i com el vas viure?
M'estava preparant per anar a votar, que teníem primàries d'alcaldia, i vaig sentir un avió que sobrevolava la ciutat baixant, no? I vaig pensar que estrany, no? I darrerament he llegit que molta gent va tenir, no molta, però alguna gent va tenir aquesta sensació. I llavors, al cap de 30 segons a la ràdio, perquè sempre estic escoltant la ràdio, van dir una avioneta s'ha estavellat contra la Torre Nord. I clar, ningú s'imaginava que això era un atac, fins que va xocar el segon avió. I aleshores no hi havia dubte. Clar, però les torres eren tan incommensurables que un avionàs semblava una avioneta, perquè no tenies mesures, saps?
Clar. Clar, és que, de fet, a tots ens va sorprendre, evidentment, l'impacte, però després també molt que s'acabessin enfonsant les dues torres, precisament per això, no?, per la magnitud d'aquests edificis. La teva primera reacció va ser tancar-te a casa o anar a veure què passava, o també vas quedar enganxada a la televisió? Com ho vas viure?
No, clar, com que justament entre la primera i la segona vaig pujar al terrat, perquè des del meu terrat es veu el sud de la ciutat i el nord. I vaig tornar a baixar, o sigui, vaig tornar a pujar quan hi va haver el segon impacte. I bé, quan les coses estan passant en temps real, passen molt a poc, i vaig tenir temps de tornar a baixar i agafar la càmera, perquè en aquell moment no teníem telèfons amb càmera. I curiós, o sigui, vaig sentir la necessitat de documentar això d'alguna manera.
Una de les fotografies que vas fer la penjarem a la nostra pàgina web, acompanyada d'aquesta entrevista que estem fent. Els oients la podran veure. 25 anys després, fins a quin punt la ferida continua oberta? I no sé si... perquè aquells dies recordo molt que hi havia la sensació, els primers dies, d'unitat tant dintre de Nova York com, diria, de tot el país i de molts països de tot el món amb Nova York i el que havia passat. No sé si això s'ha anat trencant.
Bé, jo primer diria que la reacció dels novaiorquesos no és la mateixa, o sigui que tot, a tots ens uneix, ens va unir a tot el món, diguem-ne, el xoc de veure aquest espectacle, diguem-ne, i aquest agravi. Però aquí es va viure molt personalment, com tothom podia conèixer algú que estava dintre de les torres, etc. Hi havia com una mena de dol. I la resta del país es va sentir més com un atac al país, no? Que ho era, no? Però aquí es va viure com una cosa més local i això va fer... És el que ens vam adonar és que als Estats Units i les torres eren la mostra de la invulnerabilitat, d'alguna manera. Era molt obvi, diguem, que era un blanc dels terroristes. I no n'érem conscients. Mira que havien intentat un atac com 7 o 8 anys abans, des del fons de les torres, no? I aleshores no hi havia protocols. No, ningú no sabia com reaccionar. El govern no sabia com reaccionar a les torres. Això a la pèrdua, diguem. El president va estar 8 hores volant per no aterrar, per no ser blanc d'un altre atac. Per tant, clar, moltes coses que hi són ara, totes els protocols d'aeroport, totes aquestes tonteries, van passar de ser una societat molt oberta a ser una societat molt i cada vegada més vigilada. I d'alguna manera és l'inici d'aquesta divisió, diguem-ne, política que està, diguem, permetent una... No sé, perdre els costums. Ara mateix, davant d'una arrambada de la dreta als Estats Units, tampoc tenim protocols per resistir, saps? Bueno, no, això és anar molt lluny, però...
Sí, però és veritat que aquesta polarització que expliques avui es posa de manifest d'alguna manera sense que Donald Trump hagi vingut a la ciutat de Nova York i que la ciutat estigui, per exemple, tingui un alcalde musulmà i que pel sol fet de ser musulmà hagi rebut també crítiques sobre si podia ser avui els actes d'homenatge o fer un discurs, no? Ara sembla que hem perdut a la Marianne Newman. En qualsevol cas, estàvem ja acabant aquesta conversa amb ella que ens ha servit per fer aquesta transició o tenir un peu a la Diada Catalunya i un altre a la Diada d'aquest dia dels Estats Units amb la seva figura, una persona que coneix bé Catalunya i la llengua catalana i també que va viure de prop els atemptats de l'11 de setembre. De seguida connectarem amb l'Oriol Serra, el nostre corresponsal a Nova York. Em diuen que estem recuperant a la Marianne Newman, doncs aprofito. Em sents ara, Marianne?
Sí, és que com que m'han dit de posar el telèfon a la cara, hem dit el telèfon.
Ah, d'acord. Doncs res, et comentava aquest fet, no?, de Donald Trump sense ni tan sols venir a la ciutat, una ciutat amb un alcalde musulmà ara, i que això està generant també polèmica.
Bueno, estem molt orgullosos del nostre alcalde musulmà i, de fet, el Rudy Giuliani, que és una defesi, va fer tot d'acusacions contra ell i ell ha tingut la gentilesa d'anar a donar-li la mà a Rudy Giuliani allà al monument a les Torres Bessones. Aleshores, bé, una persona extraordinària, n'estem molt orgullosos de l'alcalde musulmà, del Soran Mamdani.
Sí, és una persona, com a mínim, el que ens arriba des de la distància, com ara ens explicaves, elegant en les formes i intel·ligent també en la comunicació, i que veurem si representa també una mena de canvi després de tot el que està significant l'era de Donald Trump. Marianne Newman, ha estat un plaer conversar amb tu aquest 11 de setembre del 2026, 25 anys després d'aquell dia tan fosc. Una abraçada ben forta.
Igualment, Manel, i moltes gràcies per l'interès.
Gràcies a tu. A punt d'arribar a 9:45, abans de connectar amb Washington, hem de tornar a la mobilització que hi havia oberta a Barcelona amb el Roger Santaló, el nostre periodista desplaçat allà amb l'assistència tècnica de Martí Cuní, perquè creiem que hi està havent incidents. Què és el que està passant, Roger?
Hola, Manel. Doncs mira, ara mateix nosaltres estem a la cantonada entre carrer Caspi i passeig de Sant Joan. El que ha passat és que un grup de, podríem dir, joves manifestants, al voltant d'uns 200, han anat a darrere la cua del concert organitzat per les entitats sobiranistes, que està tenint lloc en aquests moments a Arc de Triomf, i han cremat dos contenidors i han començat a situar-se davant de la policia a cantar consignes contra la policia, etcètera, etcètera. La policia, per intentar-los dispersar, els ha anat empenyent cap endavant i s'han produït alguns moments de tensió on s'han llançat ampolles de cristall contra la policia. També s'han situat els contenidors davant de la policia per intentar impedir i barrar el seu pas. Vaja, que com si diguéssim els disturbis d'Urquinaona haguessin tret un moment la puteta, com si haguessin de tornar a produir-se respecte en aquell moment, però la cosa s'anava tensionant, destensionant, i fins que han arribat aquí les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra, n'he comptat com a mínim una desena que estaven per aquí a passeig de Sant Joan, han dispersat també amb alguna càrrega els manifestants que hi havia aquí, que també han cremat un tercer contenidor per impedir l'avenç policial. Les furgones d'antidisturbis han començat a donar voltes per aquesta zona de Barcelona, fent que els manifestants s'anessin dispersant, i ara no sabem ben bé què passa. Estem en un moment de calma en què no sabem ben bé on estaven aquests joves que anaven amb la cara tapada.
Doncs aquesta és l'última hora des del centre de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Roger.
Bona nit.
Passen 9:45. Tornem ara a situar-nos als Estats Units 25 anys després d'aquell atac de l'11 de setembre contra les Torres Bessones. 100 milions de nord-americans no havien nascut aleshores, però és d'aquelles dates que, qui més qui menys, tothom que sigui una mica gran se'n recorda exactament d'on era. És d'aquelles dates que es prenen també com a referència per dir que el món ha canviat, i és d'aquelles dates que encara deixen ferides, qüestions obertes o ens permeten conèixer noves històries. Connectem amb el nostre corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Ahir teníem a Dallas, ara ja has tornat a la teva ciutat, podem dir, o allà on sí. Treballes. Per cert, tu, què estaves fent aquell 11 de setembre del 2011?
Doncs, sí, del 2001, del 2001. Jo estava
tornant... Que no li tregui 10 anys, que no són pocs. Sí, sí. 2001.
No, el 2011 va néixer el meu fill gran, per tant, també me'n recordo d'on era.
Doncs mira, tornem al 2001.
Sí, 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 me'n recordo perfectament. Suposo que tots ens en recordem de què fèiem aquell dia, perquè jo estava tornant de la Costa Brava, em va enxampar el cotxe, escoltant la ràdio, escoltant Catalunya Ràdio, i bé, vaig començar a sentir la notícia, i els companys que treballaven aleshores també patint molt per explicar-la, perquè tot just acabaven de sortir les primeres informacions, i després ja vaig arribar a casa, a Barcelona en aquest cas, i bé, va continuar tot. Són moments que ningú oblida, eh? I aquí als Estats Units també tothom t'explica on era aquell dia, què feien, perquè els va canviar la vida amb ells, però que al final ens va canviar tots.
Exacte. Avui, a més, ens presentes la història d'una persona, perquè ens la va canviar a tots, però hi ha gent que els hi va canviar especialment, sí, o de manera molt, molt contundent. Tu ens portes la història avui de Talat Hamdani. Va perdre el seu fill als atemptats, i en comptes de ser considerada una víctima, que ja seria prou dur, va passar a ser considerat com un sospitós. Tu has pogut entrevistar, sí, la seva mare, eh? Què va, sí, passar?
Mira, aquesta història, Manel, és doblement trista, evidentment, perquè parlem de la mort d'un noi de 23 anys a qui, a més, se'l va considerar sospitós de terrorisme, com deies ara, durant molts mesos. I bé, fa uns dies em vaig trobar amb Talat Hamdani, la seva mare. Em va rebre a casa seva, a Long Island, a uns 80 quilòmetres al nord de Manhattan, perquè les distàncies realment a Nova York, de seguida estan dites. Long Island és més llarga que Mallorca, evidentment. Vull dir, és tot molt... Aquesta gent vivia a Queens en el seu moment i ara doncs ha decidit aquesta senyora allunyar-se una mica de tots aquells mals records, no? Té 76 anys, és d'origen pakistanès, és la vídua d'un excorresponsal del Pakistan als Estats Units, viu sola i, com et deia, doncs, arrossega aquesta tristesa que li provoca el fet que no s'hagi fet justícia amb el seu fill. L'11 de setembre de fa 25 anys, ella es va assabentar dels atemptats per les companyes de feina a l'escola del districte de Queens, que és on treballava, i de seguida el primer que va fer va ser trucar al seu marit.
Ell plorava, jo també plorava. Vaig dir, en Salman és allà, el meu Salman és allà. Ell va dir, en Salman no treballa allà, treballa al carrer 65. No ho entenia, però allà és on van trobar les seves restes.
Mohamed Salman Hamdani s'havia iniciat a la policia de Nova York, tot just era un cadet i tenia molta motivació per ajudar els altres. Els seus pares estaven convençuts des de l'inici que s'havia desplaçat a la zona zero per respondre a la convocatòria d'emergència de policies, bombers i personal sanitari. I de seguida que van poder, es van desplaçar al World Trade Center.
No podia entendre el que passava perquè durant els següents dies, després de l'11S, el meu marit i jo vam estar buscant a la zona zero. Evidentment, amb aquell nivell de destrucció, ningú no podia reconèixer ningú.
I ara ve la segona part d'aquesta tragèdia. Un dia una mica els va dir que havia vist un cartell amb la imatge d'en Salman i un missatge de cerca i captura. És que el fet que fos musulmà el va convertir en sospitós i, de fet, la trucada d'un congressista pel seu districte els va acabar d'enfonsar.
Vam rebre un missatge del congressista Ackerman. Ens va preguntar si pensàvem que el nostre fill podia haver fet alguna cosa. Li vaig dir que esclar que no, era un ciutadà molt patriòtic.
Això va dur la Talat i el seu marit a canviar l'estratègia. Tot i que sabien que era impossible que fos un terrorista, van decidir anar a Guantánamo, a l'illa de Cuba. Ho van fer per visitar aquesta presó d'alta seguretat que hi tenen als Estats Units. Ells sabien que hi detenien persones innocents, però es van trobar amb aquest missatge.
Encara estàvem pregant i vam anar a l'abadia de Guantánamo a veure aquells detinguts d'alt valor. Ell no era allà. Els oficials ens van dir, senyor Hamdani, no és aquí, va morir.
Bé, la situació, Manel, com veus, dels Hamdani no podia ser més angoixant.
Sí, sí, és terrible tot això que expliques pel sol fet de ser musulmà, passar a ser sospitós, que això enllaça amb algunes coses de l'avui, que ja en parlarem després, però en quin moment hi ha un punt d'inflexió aquí? Quan es comença a veure que hi pot haver hagut un error?
Doncs mira, el moment va trigar 5 mesos a arribar, és a dir, a mitjans de març del 2002, quan ja feia temps que s'havia deixat de buscar supervivents, els Hamdani els va arribar la notícia que confirmava oficialment la mort del seu fill a les Torres Bessones. Havien trobat les seves restes gràcies a les proves d'ADN.
Ja no buscaven supervivents. A les 11 de la nit ens van contactar de l'oficina forense. Ens van donar els texans i el cinturó d'en Salman. El meu marit ho va reconèixer perquè anaven de compres junts.
D'alguna manera van confirmar el que ja sabien i alhora es van esvair les sospites injustes sobre el seu fill.
Déu-n'hi-do. No sé si has trobat que aquesta dona, la Talat, ha pogut tancar la ferida, si està enfadada, si... com l'has trobat?
Sí, no l'ha tancat, no, eh? La mare de Talat Hamdani, o sigui, Talat Hamdani, la mare d'en Salman, que per cert té dos fills més, considera que ja va sent hora que reconegui que el seu fill va ser un heroi. Finalment es va inscriure el seu nom entre les víctimes de l'11S al Memorial de Nova York, en aquestes fonts gegants, aquestes caigudes d'aigua que hi ha en els perímetres de les Torres Bessones, però encara no consta entre els herois que s'hi van deixar la vida en les tasques de rescat. I, de fet, ho ha demanat a l'alcalde Zoran Mamdani, també musulmà, que ara ho comentàveu, però no hi ha hagut èxit.
Si vol, ho pot fer. I vaig contactar per aquest tema. Nosaltres ens diem Mamdani, ella es diu Mamdani, però cap resposta.
Bé, diu que confia molt en l'alcalde Mamdani i que va celebrar la seva victòria a les eleccions de fa un any, però el cert és que, com diem, té 76 anys, jo l'he vist bastant males condicions físiques i es va acabar cansant d'anar a les commemoracions de l'11S.
Vaig anar al primer aniversari l'any 2002. Hi vaig anar també pel desè aniversari i hi vaig fer un discurs. I ja està.
Talán Hamdani es va acomiadar de Catalunya Ràdio amb un missatge per a les autoritats de Nova York.
Honorin el meu fill, reconeguin el seu sacrifici, sí, reconeguin el seu sacrifici. Això és tot.
Déu-n'hi-do, de Hamdani a Mamdani. Parlàvem ara d'aquest 11S, d'aquests 25 anys, i també del context de tensió política als Estats Units. D'entrada, l'alcalde de Nova York ha patit islamofòbia, també, ni més ni menys que del seu antecessor, el 2001, que aleshores es lloava com havia actuat. Què està passant?
Mira, aquesta commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han fet això, han mostrat la seva pitjor cara, i és el cas de Rudolph Giuliani, precisament, l'exalcalde republicà de Nova York, que també va ser l'alcalde durant els atemptats. Es veu que des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius i, evidentment, Mamdani ha acabat assistint, s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
Bé, i aquest aquí sentíem és Donald Trump, que també ha volgut tenir la seva dosi de protagonisme en aquesta data tan assenyalada. No ha anat a Nova York, perquè des de fa anys en aquests actes commemoratius es va decidir que no hi hauria discursos polítics, però ja saps, Manel, que Donald Trump no se'n pot estar, ell ha de tenir la seva dosi de protagonisme, i el que ha fet ha estat tornar també de Dallas, com he fet jo, sí. Ell, evidentment, a l'Air Force One, però el cas és que ha vingut fins a Washington i ha anat al Pentàgon, aprofitant que va ser un altre dels escenaris d'aquests atacs terroristes, un dels quatre avions que es van estavellar o que va fer estavellar el terrorisme en aquell dia, doncs ho va fer contra el Pentàgon i aleshores ha aprofitat per anar allà. Allà ell sí que té l'última paraula, de fet va ser el Ministeri de Defensa dels Estats Units, i des d'allà feia aquest discurs, un cop més, com no, doncs, adaptant una mica la narrativa als seus interessos i lligant l'11S amb la guerra de l'Iran, i bé, fent aquelles coses que fa ell, que a vegades no acaba les frases, que connecta un tema amb un altre,
sí.
Pràcticament sense punt i a part, vull dir...
Deu ser la primera vegada que un president dels Estats Units, des que hi va haver aquests atacs, no va a Nova York. Ara parlaves de Dallas, que el titular de Dallas van ser aquells $5,000 a tothom qui voti republicà si guanyem, però m'han dit que el comiat que ha fet d'aquesta convenció que s'ha tret de la mànica també val la pena escoltar-lo.
Uf, sí, val la pena perquè, en fi, és que sembla que no es pugui superar, però es va superant. Va prometre el primer dia que la seva intervenció a la Cluenda no seria tan llarga. El primer dia va parlar durant una hora i gairebé 40 minuts. Llegeix prompter, és a dir, va seguint un guió, però també improvisa, i quan improvisa no ho fa gaire bé, i aleshores la cosa se'n va pel pedregar sempre, i bé, realment va complir, va passar a fer 25 minuts al segon dia, però es guardava unes a la màniga que crec que val la pena que el sentim en la versió original.
Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
Bé, el sentim a Trump. aquí demanant als assistents a l'acte que facin un jurament en nom del president més important de la història dels Estats Units, que evidentment és ell mateix. I bé, era un espectacle realment, jo diria que surrealista.
I què havien de jurar? Perquè aquí és mà dreta alçada, sí, i què havien de jurar?
Sí, sí, sí. Havien de jurar, tens raó, havien de jurar que votarien en aquestes eleccions, i va afegir, encara que hagueu de fer trampes. Perquè, clar, com que els demòcrates en fan moltes, va dir, doncs encara que hagueu de fer trampes, aneu a votar, perquè aquestes eleccions, doncs ja saps que s'han de guanyar sí o sí. Va subratllar moltes vegades que són unes eleccions decisives molt importants perquè els republicans, és a dir, ell pugui tenir la majoria al Congrés que li permeti, doncs, tirar endavant la seva agenda política. I bé, el cas és que una darrere l'altra, no és que repeteixi mentides, és que jo vaig sentir mentides amb la veritat a darrere d'ell mateix, per exemple, afirmant que les fake news, com anomenen els mitjans de comunicació en general, tots aquells que no són la Fox News, doncs que havien publicat que no s'havia omplert el pavelló dels Dallas Mavericks, que hi havia seients buits, però és que no és que hi haguessin seients buits, és que hi havia tota una graderia buida darrere d'ell. La quarta graderia d'aquest Palau d'Esports estava completament buida, i això es veia mentre ell parlava. Però tot i així, doncs ell afirmava que la premsa menteix. És un no parar, però busquen el missatge, i realment la intenció és que aquest missatge funcioni, que aquest missatge, doncs, tingui el seu efecte, i veurem si la setmana que ve les primeres enquestes post-convenció, doncs veurem una crescuda o no del suport al Partit Republicà de Donald Trump de cara a aquestes eleccions del 3 de novembre.
Ja ho veurem. Esperem que puguis descansar aquest cap de setmana. Una abraçada, Oriol.
Una abraçada, Manel.
Els divendres a aquesta hora fem un repàs a la cartellera de cinema amb el cap de cultura de la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. D'entrada, l'estrena més esperada és una seqüela, Pràcticamente Màgia 2.
No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time.
Seqüela perquè és la segona part d'una pel·lícula dels 90 que torna 30 anys després per continuar una trama de bruixeria i amor fraternal. Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
A veure, els que els hi va agradar la primera, perquè si no et va agradar la primera ja no
cal que hi vagis.
Exacte. Els que els hi va agradar quedaran satisfets amb la segona part.
A veure, val a dir que hi ha gent per tot, però la primera part ja no era una gran pel·lícula, però puc entendre que tingui els seus seguidors. Era un film amb tocs de comèdia, de drama romàntic. Les protagonistes eren dues germanes que patien les conseqüències d'un encanteri, d'una maledicció familiar històrica que provocava que totes les dones d'aquella família, doncs totes les persones de qui s'enamoraven morissin prematurament, i per això en aquella pel·lícula, doncs, una d'elles renuncia a la màgia per poder intentar viure una vida normal, tot i que ho aconsegueix a mitges, i ara tornen, la maledicció continua ben vigent i la intenció és lluitar contra les forces fosques per revocar-la definitivament. El problema és que han passat 30 anys. De vegades la nostàlgia ho justifica i el producte final és prou digne, però jo crec que en aquest cas és desastrós. Totalment. Per mi, és una pel·lícula ruboritzant. O sigui, jo vaig passar vergonya aliena mentre la veia, i a tot aquest hipotètic encant que tenia la primera part, aquí ja s'esvaeix definitivament. El guió, per començar, és vergonyant. Com et deia, els diàlegs són infantils, puerils, les bromes no tenen cap mena de gràcia. Com que aquesta trama ja no té cap interès, en què t'acabes fixant? Doncs que, ja que són bruixes, podríem dir que en aquesta mena d'aquelarre del bisturí en què s'han convertit els rostres de les dues actrius protagonistes, Sandra Bullock i Nicole Kidman. Fa angúnia. Han perdut gairebé tota la capacitat d'expressió amb totes aquestes operacions d'estètica que s'han fet. I ja no parlem de les octogenàries Stoker Channing, aquella mítica actriu de Gris, i la Diane Wiest, que és una de les muses de Woody Allen, que ja són éssers eteris i que són les tietes d'aquestes altres actrius. Al final, si volem obrir una petita porta a l'esperança, sí, si tenen en ment fer una tercera part, que jo crec que no cal, però pel que sigui, l'acaben fent, hi ha una següent generació de bruixes que presenten en aquesta pel·lícula, que són les filles del personatge de la Sandra Bullock, que les interpreten la Joey King i la Maisie Williams. La Maisie Williams és l'ària de Joc de Trons, que ho fan prou bé. Per tant, si volen fer una tercera part, que confiïn en elles i que facin fora la resta de l'equip.
Em feia por fer-te la pregunta que et faré ara, però amb això que has dit potser en sumarem alguna. Si li haguessis de posar entre una i cinc estrelles, què?
Una estrella.
Molt bé, doncs una estrella per Pràcticament Màgia 2. Avui també s'ha estrenat El Nido.
¿Qué pasa si te coge la maldad?
Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
A nosotros...
Aquesta que acabem d'escoltar és Michelle Jané, que l'hem tingut al Catalunya Nit aquesta setmana, protagonista catalana.
Sí, ella és la protagonista absoluta, és, recordem, protagonista de sèries com Isabel, on feia d'Isabel I de Castella, que és la sèrie que li va donar la fama als inicis de la seva carrera, La cocinera de Castamar, La catedral del mar, però que també ha estat Noia Almodóvar, a Julieta, per tant, una actriu prou solvent, que ara es posa a les ordres d'Hugo Stuben, un director que fins ara havia fet dues pel·lícules molt irregulars, però que realment aquí se'n surt prou bé. És una pel·lícula, El Nido, que veu de M. Night Shyamalan, i una pel·lícula, El Bosque, que a mi em fascina.
Sí.
Igual que aquella pel·lícula, un interessant thriller psicològic, amb aires de terror fantàstic, centrat també en un bosc, en una cabana on Stuben crea una atmosfera opressiva molt ben treballada. Allà viu la família protagonista, gairebé tancada a les 24 hores del dia, enmig d'aquest bosc solitari, tancats perquè hi ha una hipotètica amenaça exterior que si surten a fora o si es relacionen amb altres persones, doncs els pot acabar atacant i afectant. Per tant, està molt bé. A banda de Jané, que ho fa molt bé, hi ha Luisa Gavassa, que és, fa el paper de la mare del personatge de Jané, que encara eleva més el resultat, i jo crec que és una pel·lícula inquietant, terrorífica, no és d'aquell terror que no pots mirar la pantalla, però que et manté en tensió durant tot el metratge. No és rodona, però per mi funciona prou bé.
Aleshores, quantes estrelles li posem?
3 estrelles.
3 estrelles per El Nido i acabem amb una producció catalana.
Catalina!
Me gastaràs el nom?
Voy yo, abuela.
Si aquesta setmana hem tingut al Nit la protagonista del Nido, també el protagonista o un dels actors que apareix a la Forastera, és aquesta?
Sí, aquesta pel·lícula, com deia Messi en aquell anunci, recordeu el meu nom, te recordes, quan era ben jove?
Sí.
Jo us demano que us apunteu al nom de Lucía Alañar, és una directora madrilenya, debuta amb aquesta pel·lícula, Forastera, en el llargmetratge, va fer un curt amb aquesta mateixa història, ara ha allargat aquell relat i ho ha fet molt bé. És un retrat lluminós d'un dolor molt íntim, el dolor que pot generar la pèrdua d'un familiar, en aquest cas l'àvia, és àvia però també és mare, és esposa, l'esposa del personatge de Lluís Omar, la mare de la Núria Prims i l'àvia de la Zoe Stein, i transforma aquest dolor en una misteriosa fantasmagoria perquè el personatge de la Zoe Stein es posa els vestits de la seva àvia i es transforma una mica en ella, no? I és un relat d'aquesta manera molt, molt seductor, molt poètic, pausat, irresistible. Per mi t'acaba encantant. Lluís Omar és el pal de paller constant del film, però la Zoe Stein, com deia, no para de créixer com a actriu, per tant, una noia que també prometi molt de cara al futur.
I d'estrelles en situem quantes?
3, també.
Doncs, depenent del gènere que us agradi més, tenim empat aquí, El Nido amb la Forastera. Si ens mirem a les plataformes sèries, arriba alguna cosa interessant o què?
Doncs sí, jo us recomanaria, com cada setmana, una pel·lícula i una sèrie. Comencem amb una sèrie, Fauda.
Eli, hola, cada far...
És una sèrie policíaca israeliana que ja fa anys que dura. Es va estrenar el 2015. El fet que sigui israeliana policíaca és d'entreteniment, però jo crec que només per això ja té el seu interès o el seu morbo, perquè s'ha d'acabar de veure com encaixa aquesta quarta temporada que ha arribat per sorpresa gairebé 11 anys després de la primera, com encaixa en aquesta situació geopolítica actual, però que és una sèrie que està molt ben feta, que és molt entretinguda i que podeu veure a Netflix.
Per tant, mitjana Netflix Fauda i una pel·lícula.
Sí, Redux, Redux, un títol ben estrany, però que és una pel·lícula que ha aterrat a Movistar Plus. És una pel·lícula sobre una dona que crea una màquina rudimentària, però el que fa és viatjar, et permet viatjar a altres universos paral·lels, i el que fa ella és intentar recuperar la seva filla assassinada i revenjar-se del seu assassí 1001 cops cada vegada que viatja a una realitat paral·lela, a un univers paral·lel, intenta matar l'assassí de la seva filla. És un film molt imaginatiu que compensa el seu baix pressupost amb tota aquesta imaginació, que va causar furor a l'últim festival de cinema fantàstic de Sitges, i que per mi és increïble que no hagi passat pels cinemes i hagi anat directament a plataformes. Teniu aquest Redux, Redux a Movistar Plus.
Apuntada queda també. Marc Garriga, cap de Cultura, gràcies.
Vinga, bon cap de setmana.
Doncs arriba aquell moment de començar a veure com s'estan fixant el que ha passat avui en portades d'algun diari. Els divendres ens mirem al Punt Avui. Dolors Vallès, vicedirectora, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com encareu aquesta portada?
Doncs mira, avui sí que el Punt Avui dedica la seva gran aposta de portada a l'actualitat més immediata, perquè demà recollim el que ha donat de sí aquesta Diada Nacional de Catalunya, i ho fem amb un titular volgudament optimista, revifant. La fotografia que deixa la jornada és la d'un independentisme que torna a mobilitzar-se al carrer. Unes 130.000 persones han participat en les manifestacions de Barcelona, Girona i Amposta, i a l'interior ho resumim aquesta idea amb un altre titular: l'independentisme es reactiva, una crònica que firma Òscar Palau Just.
Doncs ho buscarem demà, després d'aquesta diada. Ens mirarem les imatges i llegirem els textos que hagueu preparat. Moltíssimes gràcies i que vagi bé el cap de setmana, Dolors.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Queden 4 minutets per tancar el dia, per tancar aquesta diada, avui en un horari diferent del Catalunya Nit, que hem avançat una hora des de les 8 que estem explicant l'actualitat, i cedirem avui la reflexió final, o no sé si hauria de dir la vinyeta final, en aquest cas, el dibuixant, el ninotaire, el cap. El podeu veure habitualment a La Vanguardia, però també a molts altres llocs i a moltes altres llibreries. Jaume Capdevila, cap, bona nit.
Molt bona nit, com estem?
Doncs molt bé, què? Com ho tancaries, això? Quines reflexions et venen, o quins dibuixos et venen?
Mira, per mi tant és una reflexió com un dibuix. És a dir, jo el que faig és reflexionar normalment, però de forma dibuixada i una mica humorística, no? Per tant, les meves reflexions sempre són humorístiques i intento que les meves conyes sempre tinguin algun punt de reflexió. Avui... de què hem de parlar? Doncs de l'11 de setembre, no? És tot el programa, pràcticament.
Sí.
La primera part heu estat explicant tot el que ha estat la jornada, que és un dia que jo et diria, com a resum, que els catalans som un poble dissortat. Som un poble molt dissortat perquè mira que hem estat dissortats sempre, no? Però a més de celebrar la derrota, que això ja és un clàssic, no? També hem encertat el dia, vull dir que encertat de no encertar-lo, no? Perquè posar l'11 de setembre, que això que som els que tenim l'11 de setembre més antic, això ja ho tenim des del 1714 agafat, ja tenim el calendari, 11 de setembre, Catalunya, molt bé, ja ho tenim. Però els francesos, doncs, els americans el fan el dia 4 de juliol, el 14 de juliol, la Bastilla, els espanyols que ho fan el 18 de juliol, bueno, és igual, els catalans tenim una data que resulta que després ve el Pinochet, no?, i monta allà el Cristo, no?, i ara ja teníem marcat allà, doncs, que l'11 de setembre ja no era només nostre, ja l'havíem de compartir. I després van venir els americans, clar, els americans quan venen foten una superproducció d'aquestes, no?, i ara qualsevol competeix. Amb això ara jo proposaria de canviar la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre. Jo podríem deixar-ho, l'11 de setembre, en comptes de Diada Nacional, doncs fer una diada de discussió, que això també ens agrada molt, i ja ens hi hem acostumat, i per molt que diu que es revifa, doncs estem tots barallats, no? Qui no vol un nap, vol una col, i qui no està emprenyat amb els uns està emprenyat amb els altres. I a Fossar de les Moreres, la veritat és que sembla allò un ring de boxa, no? Que ja la gent va allà a escridassar-se més que no pas a fer el que s'hi ha de fer. I igual, doncs, això de la Diada Nacional ens hauríem de replantejar i fer-la, doncs, al febrer, que em sembla que hi ha poques dates, vull dir que es pot agafar un dia tranquil·lament al febrer, i així ja ho fas a principi d'any, i ho tens com... Ja dius, ja estic, ja m'ho he tret de sobre, la Diada Nacional, i tens la resta de l'any així, perquè fer-ho cap a final d'any també fa com molta mandra, no? I tornant d'estiu també se't barreja molt amb això de ara comences el col·le, després fas una mica de vaga, però després ja fas l'11 de setembre... Això va molt malament, no? Jo em sembla que, com a poble, som dissortats, perquè és que fins i tot amb la Diada Nacional doncs hem encertat una mala data, no? Què et sembla?
Doncs no sé què en pensaran els oients, però tu fes la proposta i a veure qui s'hi enganxa.
Em sembla que no ens en sortirem.
Que vagi bé el cap de setmana.
Molt bona nit i bon cap de setmana.
El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Elias Puny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.